El primer vol a Formentera. Tant si comences el dia, com si acabes la nit. De 6 a 7 del matí, a IB3 Ràdio.
Bon dia, matiners. Com va esta cosa? Com ho tenim? En els controls tècnics està en Pablo Morganti, està allí amb els seus botonets, que li encanta, allí, pim-pam, pim-pam. A vegades els toca així un poc com aleatòriament. En David Ventura també estarà per aquí dins d'una estona, com per jugar, eh? No en David, sinó en Pablo. I també en Irene Roig Francolí. Na Cristina Ramon, que ja la té aquí a l'estudi.
Bien, bien. Som jo, m'ha dit.
Ets tu.
Som jo.
Clar, si sempre et dic, tia.
Ja, però jo sempre penso que algun dia no em diràs.
No, home, no. I no sigues així, no sigues. Un poc més de confiança,
per
un poc
tot.
Més d'autoestima.
És que, clar, com que sempre em sols dir com bastant al principi, quan sí. Em deixes més cap al final, dic, ja està,
perquè
ja s'ha oblidat d'allò.
Ja que variant. Ja, això està tot escrit, eh? Vull dir, jo som en Vicent Tur. A veure, que ja no em queda temps per presentar quasi res més. Avui tenim de convidats a la gent del Teatre del Mar i també a Produccions de Ferro, que presenten aquest cap de setmana en el Teatre del Mar una obra sobre Miquel Àngel Riera, que és escriptor mallorquí, i parlarem una mica de la programació teatral d'aquest teatre de Palma. A més, tenim els discs de la setmana, la secció No m'ho puc creure, les notícies del futur passat, i alguna cosa més fins que siguin les 7 del matí i arribi la gent d'informatius i ens desallotgin de l'estudi. Et convidam a escoltar-nos fins a aquesta hora.
Practica el desperting amb IB3 Ràdio.
Avui es dia bé carregadet, eh? És Sant Fructuós, o
molt
Fruitós.
Bé, molt bé, Sant Ural, avui.
Sí, sí, sí.
Molt ben triat.
Sí, perfectíssim. El Fruitós, bisbe de Tarragona, eh? I els seus diaques Auguri i Eulogi, màrtirs, i Santa Agnès, verge i màrtir romana, que aquí a Eivissa, per cert, és festa a Santa Agnès de Corona. Clar que sí. Però bé, avui és el dia europeu de la mediació, que un mediador és...
A veure si no els hi plou.
És un... Ja. El mediador és un professional que tracta de posar d'acord les dues parts d'un conflicte. Mm-hmm. El dia europeu de la meditació... El dia d'escà treballador, que si és el seu dia, trob que l'hauríem de deixar tranquil i descansar, celebrar-ho. El dia d'esmariatge, que és importantíssim.
Importantíssim.
Importantíssim. El dia internacional dels calçons de xandall, no és broma, també és importantíssim.
Sí.
No et sabria dir mariachi o xandall, que és el que més.
Jo crec que més el xandall.
Sí, no? Mm. I finalment avui és el dia internacional de s'abraçada. Tinky Winky, Dipsy, la la.
Els teletubbies s'abraçaven molt i jo sempre vaig pensar que fumaven també alguna cosa d'amagat.
O sense amagar-se.
O ells o directament els seus guionistes. Per això vaig educar en els meus fills posant-los només pel·lícules de terror de sèrie B dels anys 50.
Molt bona elecció.
Eh? El Dia Internacional de s'abraçada va néixer un 21 de gener de 1986... impulsat per un nord-americà anomenat Kevin Zaborney, que estava preocupat per les poques mostres d'afecte que realitzava la gent en públic. Jo la veritat és que sempre abraço la gent quan la salut. A vegades flipen una mica, però és igual. A jo m'és igual. Segons aquest home, hem d'anar abraçant-nos els uns en els altres, així, a la bruta. Vinga, en plan hippie. Jo ho trob beníssim.
Sí.
Bé, tu mateix decideixes com vols celebrar el dia de s'abraçada, si el vols celebrar de lluny o de prop.
I deixem ses abraçades i ara anem a parlar de faraones. Un 21 de gener, però de 1923, va néixer a Jerez de la Frontera na Lola Flores, olé, artista indescriptible que va mereixer el nom de La Faraona.
Olé.
Es va casar amb el Pescailla i va tenir tres fills, tots músics, na Lolita, na Rosario Flores i es desaparegut Antonio Flores. Na Lola Flores va fer de cantant, de bailaora, de presentadora de televisió, actriu i celebrity, i tot ho feia amb apassionament i moltíssim de duende, una qualitat que només algunes persones són capaces de posseir i de dominar.
El duende.
Dominar el duende és difícil, però dominar els climes encara pitjor. Per això més val que escolteu la previsió dels temps. Se sale del río, se mete en mi casa, la cosa está fea. Tú lo que quieres que me cobertine, que me cobertine, mi carne morena. Y tú lo que quieres que me cobertine, que me cobertine.
Li han posat així una mica de vent, però tampoc és que vagi a fer... Farà un vent moderat, diguem, però com que el temps no s'acaba d'aclarir, hem pensat que soni una miqueta com de mal temps, no? Avui, 21 de gener, dimecres, encara estem en alerta groga, en el cas d'Eivissa i Formentera, fins a les 5 de la tarda, en alerta taronja per fenòmens costaners, per mal estat de la mar, fins a les 9 del matí a Mallorca i a Menorca, i una mica més de temps també en alerta groga, però el mal temps se'n va. Intervals de nevolats amb probabilitat d'alguna precipitació ocasional i aïllada, preferentment de matinada i a la nit. Temperatures nocturnes amb pocs canvis i diurnes amb un lleuger ascens. El vent, com dèiem, serà moderat del nord-est i anirà baixant a fluix durant el matí i augmentant a sud-oest moderat a la nit. És a dir, primer se'n va i després torna. Temperatures, anem a Mallorca, Palma 10 de mínima, 16 de màxima. A Sa Pobla, per exemple, exactament la mateixa temperatura, és curiós. A Lluc, 6 de mínima, 12 de màxima, per dir només 3 exemples. En el cas de Menorca, a Ciutadella, 10 de mínima, 15 de màxima. Mahó, molt semblants, mínima de 10, 14 de màxima. En el cas de les Pitiuses, a l'aeroport d'Eivissa, la previsió és una mínima d'11 graus i una màxima de 15.
Estàs escoltant el primer vol a Formentera. Cantant sota la dutxa.
Molt bé, és molt de matí encara, de manera que, David Ventura, anem a posar-li una mica de musiqueta en el tema.
Anem a posar-la...
Una mica de musiqueta per moure... Per moure
el cucu, que dius cucu, tu, eh? Efectivament. Una música que ens arriba de la TAM, d'Amèrica Llatina, d'aquell immens continent. Perquè l'altre dia jo estava dinant a un restaurant peruà i vaig quedar fascinat amb una pantalla gegantina que contínuament anava vomitant videoclips extremadament low cost, és així, de fet, amb pocs sous, de grups peruans.
I molta imaginació.
Moltíssima imaginació. Imaginació, sortia la gent i després hi havia uns muntatges que realment eren molt kitsch. Molt kitsch i que eren meravellosos, per així dir-ho. Jo, de fet, anava tan loco com el Sazam que la gent deia, fes-li cas al menjar i no estiguis amb l'ordinador, diguem, amb el telèfon amunt i avall.
David, para ja, tio.
Para ja.
Com si fossin els papas. Para ja, deixes mòbil, tio.
Deixes mòbil, efectivament. El cas és que d'aquesta manera he descobert a Patti Berruetta, que és una cantant emo de cúmbia. Ella és adorable, és una lota que pareix gòtica, perquè...
Sa cúmbia de quin país, exactament?
Sa cúmbia diuen que va néixer a Colòmbia.
A Colòmbia.
Però després es va convertir en un llenguatge universal.
Ok.
Efectivament, aquests són peruans. Havia la cúmbia, la xitxa, que era la cúmbia de la selva, sí. Però això és a costa, per així dir, la cúmbia peruana de costa. Na Patti vesteix de negre i sempre està trista perquè li trenquen el cor. Però ella continua creient en l'amor, perquè és el més polit que hi ha. I l'acompanya el grup o la Pantera, perquè si alguna cosa tenen en comú Galícia i Perú, és l'omnipresència de les orquestres a les festes patronals. Quan ja fiquen cintes a colors als carrers i en un embalat, allà hi ha una orquestra i en aquest cas el Grupo La Pantera comença la cançó presentant-se con ustedes, Grupo La Pantera, i comença la música. I bé, la cançó és meravellosa també i es diu Qué bonito es.
TV3 Ràdio és història.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però és que el t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
El Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. La gran vida, del carrer al cel.
Fem un cop d'ull en els temps presents.
De les històries personals a les passions col·lectives.
Tots pensam que ens comuniquem bé amb la parella.
I no en sabem.
Cada setmana un programa per viure amb els cinc sentits.
Han de fer ballar gegants.
Han de fer ballar gegants.
Converses, històries i bona energia.
Quan arribes primer de vespre?
Pues quan va acabar la festa.
Els caps de setmana a IB3 Ràdio, a partir de les 9...
Clar, tenim un bon final de festa.
Un bon final de festa, fantàstic.
La gran vida.
I no el van separar mai més.
Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Nimas.
El primer vol a Formentera. Tant si comences el dia com si acabes la nit. De 6 a 7 del matí a IB3 Ràdio.
Començàvem la segona part del programa. Ja veus que ho feim amb música de jazz, concretament. Això que escolteu són en Toni Cuenca i en Benji Avichuela, que varen estar actuant el passat cap de setmana. Es varen estar inaugurant la programació del Teatre del Mar, de Palma. D'això anem a parlar, de la nova programació del Teatre del Mar, de la programació d'hivern que s'ha presentat fa uns quants dies, que va començar, com sentiu, amb Toni Cuenca i Benji Avichuela i amb aquest jazz flamenco, i que continua el pròxim cap de setmana amb una obra de teatre ja, amb Fuita i Martiri de Sant Andreu Milà. Tenim a l'altra banda del fil telefònic en Carles Molinet, director del Teatre del Mar. Com estàs? Bon dia, com va?
Hola, bon dia, com anem?
Bon dia i salut. Ha plogut molt, ha plogut molt a la Palma o què?
Plogut prou, com a mínim, perquè torni a ser un Sant Sebastià bastant igualit. I també és vera que, degut a l'accident aquest tràgic que s'ha patit a Andalusia, s'han suspès totes les activitats, però en tot cas... ha hagut cofradies que les cofradies que han sortit que han hagut de fer-ho amb paraigües i... però bueno, mantenint un poc el... mantenint l'activitat de Sant Sebastià, que és el que corresponia a Palma en aquests dies.
Heu estat presentant la programació del Teatre del Mar aquests dies passats, que ja ha començat aquest cap de setmana, com dèiem. Si haguessis de posar-li un titular en aquesta programació, quin li posaries? Quina és la característica? Perquè mescla una miqueta de tot. Vull dir, ja heu començat amb música, sí. Aquest cap de setmana, de seguida saludarem a Marta Barceló, aquest cap de setmana estàu ja amb el teatre, també teniu les residències que fa temps que teniu, etcètera, etcètera.
Sí, clar, és moltes vegades difícil de titular les temporades, tot i que sempre pots arribar a trobar elements comuns. En aquesta temporada hi ha una mescla d'espectacles que provenen de Mallorca directament, del talent dels creadors i creadores de Mallorca, i també, com sempre sol ser habitual en Estat del Mar, aquestes companyies de fora que difícilment veuríem a Mallorca, com algunes de les que han programat. En tot cas, jo crec que és una temporada que té molt especialment programació mallorquina.
Programació mallorquina se n'arriba, i molt mallorquina se n'arriba aquest cap de setmana amb Fuita i Martiri de Sant Andreu a Milà, que és una adaptació de sa novel·la del mateix títol d'en Miquel Àngel Riera, dirigida per na Marta, amb dramatúrgia, perdoneu, d'en Marta Barceló i amb direcció d'en Catalina Florit. Tenim en Marta Barceló també avui, aquest matí, acompanyant-nos aquí al primer vol a Formentera. Marta, què tal? Bon dia, com estàs?
Hola, bon dia. Molt bé. Per
com
aquí,
va sa cosa?
Sineu, que també està passant per aigua.
Però està bé, eh? Està bé.
Sí, està bé, està bé. Jo crec que, clar, jo no soc molt d'entesa, però m'apareix que plou bé. Plou poquet, crec que pescant, però això anirà bé.
Jo venc un poc de pagesos i sí, està plovent bé. Vull dir, sí, que hi ha maneres de ploure que són bones i dolentes, efectivament.
Sí,
tens tota la raó del món. Fuita i Martiri de Sant Andreu Milà, ja fa una mica de por, eh? Així d'entrada es títol.
Sí. El títol reconec que impacta bastant, eh?
Sí, és un títol
neutre, no. té una densitat i un pes que de fet hi són a la novel·la. Sí, sí. És una novel·la, jo la trobo fantàstica, la veritat. He disfrutat molt fent aquesta adaptació. Per mi és la primera vegada, perquè jo escric obres meves, diguéssim,
sí.
I sí que és vera que fa molt, molt d'anys havia fet un parell de versions de contes infantils, de versions teatrals, però a part d'això jo escric obres originals meves. Per tant, està com una experiència nova agafar una obra que ja existeix i intentar traslladar-la, no?, traslladar-la en el llenguatge teatral. Ha estat un repte i a mi m'ha fet disfrutar molt, m'ha fet pensar molt, solucions, no?, per artístiques i solucions teatrals per monòlegs interiors molt llargs o, saps? Passar-ho, diguéssim, a la màgia del teatre. És una novel·la fantàstica, és la primera novel·la de Miquel Àngel Riera. Ell, bueno, ja no importa contir res de Miquel Àngel Riera, perquè ja ho sabem, és espectacular, és poeta, i se nota molt que és poeta, perquè té una prosa molt molt vella, vella amb ve alta, no? Sí, segur sa poesia, segur sa sensibilitat, segur sa bellesa, és meravellós. I ha estat, sa feina també ha estat un poc aquest equilibri, no?, entre respectar, diguéssim, aquest nivell literari i, d'altra banda, pensar que seran unes paraules que no s'han de llegir, sinó que, en aquest cas, s'han de sentir, que no és el mateix quan tu llegeix que quan tu no ho sent.
I
ha estat com a... Sí, digues.
Fuita i Martiri de Sant Andreu Milà està aquest 23, 24 i 25 de gener, és divendres a les 8, dissabte a les 8 del vespre, i es diumenge també a les 7 de... des vespre. Clar, això és a més una iniciativa que ve de la Fundació Mallorca Literària, Carles Molinet, que és una mica també marca de sa casa, no? Marca del Teatre del Mar, obrir vies de col·laboració en sa Fundació Mallorca Literària, en sa Fundació Esgai, anar pescant una mica de, i obrir sempre aquestes sinergies, no? Aquestes vies de col·laboració.
Sí, és cert que això es planteja com un camí de col·laboracions que permetin fer més coses. En tot cas, això és realment una iniciativa de Producció de Ferro que la proposa Mallorca Literària, i Mallorca Literària ho assumeix, com no podria ser d'una altra manera, però és un projecte extraordinari per una fundació com Mallorca Literària.
Clar.
A més, Miquel Àngel Riera, hem de dir que va ser patró fundador de la Fundació Teatre del Mar.
Sí?
Li tenim una estima especial, sí. El vaig conèixer i vaig tenir la sort de conèixer-lo i també d'intentar convèncer-lo de que escrivís teatre. En tot cas, ell sempre deia que ell no en sabia. No en sabia que no en podria fer. En tot cas, amb Iguana Teatre van fer un espectacle que era la Rana Anatomia dels Centaures a partir de textos seus, que els van dur a teatre, i ara amb aquesta adaptació d'una Marta, que estic segur que serà fabulosa, podrem acostar-nos en aquest test que, com diu ella, és extraordinari, perquè Miquel Àngel, la gent que s'acosta, al·lucina, perquè moltes vegades, tot i que, per, com diu ella, és molt conegut, molta gent no el coneix. Mm. I és extraordinari, Miquel Àngel, és un novel·lista extraordinari. I amb un llenguatge fabulós.
Sí. Ja passa això a Marta Barceló, no? Que els grans escriptors de vegades amb el teatre no s'atreveixen. No gosen, vull dir.
Sí, bé, ell, jo li vaig sentir una entrevista, clar, jo no el vaig conèixer, com en Carles, jo no el vaig conèixer mai. Jo el que sé d'ell ha estat a través d'entrevistes que he pogut veure i escoltar. I sí que el vaig sentir una entrevista que deia que ell el teatre del gènere literari era el que estimava Manco. Mm. Que, clar, jo ho entenc també, perquè la seva manera d'escriure és... no és teatral, o sigui, és literària, sí. No? Té un pes literari molt fort, escrit, paraula escrita, frases molt llargues, té poc diàleg. Fuita i Martí i Andreu Vila, jo crec que és de les novel·les que encara en té un poc més, però si tu agafes una pàgina seva i veus tot de lletres per tot, saps? No veus espais, veus tot atapeït de paraules. I clar, és vera que entenc que ell se sentia molt més poeta i novel·lista que, i no li, no sé, el teatre no li atreia gaire. I si m'ha permès, vull fer només un incís, perquè han xerrat només molt per damunt que és un projecte de produccions de Ferro, simplement explicar, perquè m'imagino que això sí que la gent no ho sap en què consisteix molt ràpidament, que és que produccions de Ferro que se li fa un encàrrec a tres dramaturgs perquè triïn una obra, ja sigui novel·la, normalment és novel·la, però diguéssim que l'opció és entre, jo què sé, entre el que un vulgui, no? Una obra que hagi escrit algun escriptor o escriptora de les Illes Balears i en facin una versió teatral. Sí. I d'aquesta manera, jo és que m'apareix, ho explico perquè m'apareix molt, una iniciativa molt interessant, perquè se va creant un corpus, no?, també d'obres teatrals... que venen de novel·les o d'assajos o del que sigui, de les Illes Balears. Aquestes obres quedaran dipositades a la Fundació Mallorca Literària i és com donar a conèixer, diguéssim, el nostre patrimoni literari d'una manera teatral. I m'apareix com molt, molt, molt interessant.
Quina feina has hagut de fer, Marta, per traslladar-ho a l'escenari? Et faig una doble pregunta. Quina feina has hagut de fer com a dramaturga? Perquè, clar, no sé quants personatges hi ha a la novel·la, però en el cas de l'obra de teatre es resol amb tres actors, amb dos actors i una actriu. Quina feina has hagut de fer per traslladar els personatges a l'escenari? I també m'agradaria que ens explicassis una mica què és el que veurem.
Bé, jo explicaré un poc la situació, diguéssim, de la novel·la. O sigui, la situació... La novel·la comença amb tres persones, que són tres lladres, no? Entre ells, l'Andreu Milà, que dona nom en el llibre i que és el protagonista, que estan fugint amb un cotxe, estan fugint a tota pastilla perquè han pegat un cop, diguéssim, han fet un robatori que els ha sortit malament, perquè ha anat malament, han pegat un tir i ha mort una senyora, la que li robaven, la tanquera. Llavors es han fugit d'allà, estan en el cotxe, agafen una camada, un camí, i cauen per un barranc. I la novel·la, diguéssim, que se va desenvolupant entre el que passa en aquell barranc, perquè tots tres queden xafats, però n'hi ha dos que queden vius i van xerrant i això, i sa vida, diguéssim, que va alternant els capítols amb el que és sa vida d'en Andreu Milà, que va explicant com és que ha acabat allà, no? Des que va néixer, tu entens molt bé el seu recorregut. Llavors, des del meu cas, tu me deies, me demanaves quina feina he hagut de fer, sí, és vera, són tres actors en actriu, i a sobre, a la novel·la, naturalment, hi ha bastants més personatges. Llavors, ells se desdoblen. Jo tinc un actor que és en Andreu Milà, i simplement, i els altres tot el temps fan un exercici d'anar canviant de personatge. Són sa mare, són sa pare.
Això és divertit d'alhora pels espectadors, sí. I és divertit pels actors també, eh?
Exacte, sí, clar. Sí, exacte. O sigui, no hi són atents d'anar canviant, no? Perquè ells encarnen, diguéssim, tot el món que envolta en Andreu Milà, no? I van canviant, tot el temps.
Deixa'm que li pregunti en Carles, anem a saltar, si vols, anar a temes una mica més del propi Teatre del Mar, de la programació en general. He vist, per exemple, que teniu un Cyrano mirant-se la vostra programació per damunt, que teniu així clàssics. No sé si teniu també una altra col·laboració amb Sona, amb Mallorca Literària. Si vols, Carles, destaca amb el que avui és d'aquesta programació dels pròxims mesos del Teatre del Mar.
Sí, amb més col·laboració amb Mallorca Literària, una de les tres propostes, la segona, també el Cyrano, que fa l'Impaciència. L'Impaciència va coproduir aquest espectacle amb el Teatre Principal. És un projecte de fa temps d'en Rodogener, això entre nosaltres, que és una cosa que sabíem. I llavors l'han dut a terme entre tres actors, entre tots els actors mascles, fan tots els personatges. És una altra utilització de lo que parlàvem abans, de l'adaptació d'Anna Marta.
Fan els personatges femenins també,
sí,
amb el Cyrano.
Tots els personatges, sí, sí.
Com es feia en el teatre en temps de Shakespeare, per exemple.
En el Teatre Isabelí es feia, sí, sí. I com a la Sibil·la, que també s'havia cantat, però home, sempre. Sí, hi havia... Aquesta condició s'ha repetit al llarg de la història. I bé, a la temporada estic intentant ara unir coses, però també, evidentment, hi ha espectacles que venen de fora. I a part d'un espectacle infantil que tenim molt relacionat amb un projecte del teatre, que és Migracions i Perifèrics, que no m'allargaré, però L'ombra de l'Alzina, que és un espectacle per nins molt petits, també tenim Pruna, que jo crec que és interessant perquè també és una autora, igual que en Marta, jo crec que és un... Ara tenim unes dramaturgues de molt a nivell, i jo crec que en Queralt Riera o en Marta ho són, i coincidiran en aquesta programació, perquè en Queralt Riera és l'autora de Pruna, que és un espectacle que també hem programat, que l'havia fet fa temps que el volia fer. És un espectacle dur, però al mateix temps preciós. Són dos actrius fabuloses. És una història d'un abús, una relació amb un pare i una filla, i la família, i el personatge del pare és una gran titella que se descomposa, uns manipuladors darrere que la... Titellaires, vendríem a dir. Sí. I l'espectacle és preciós.
Us volia preguntar una miqueta, que no tenim ja gaire més temps, per com es presenta...
Unes espitellades.
Sí, per com es presenta aquest 2026. Ja al costat que vosaltres dos, que sou dos persones de llarga trajectòria a les Illes Balears en el teatre, que heu mantingut sempre bastanta intensitat, vull dir, i en molts de sentits, us volia preguntar com veus en aquests moments que vivim així, que són tan complicadíssims, el món i fora i dins són tan complicats, i que pareix que la història s'està accelerant. T'ho pregunto a tu, Carles, per exemple, perquè sempre has tingut, jo crec que un punt de vista de on sempre has incorporat d'alguna manera la memòria històrica a el que estàveu fent amb la Iguana i a el que feis en el Teatre del Mar. Com viviu aquest inici de 2026 tan complicat, Carles? Des del punt de vista del teatre, eh? Des del punt de vista de teatreros de llarga trajectòria, per dir-ho així.
Cada vegada me costa més contestar aquesta pregunta,
sí,
que me solen fer. És molt difícil generalitzar. Evidentment, si ho vull relacionar amb els moments en què començàvem fa 40 anys, evidentment les coses ara són immillorablement millors. Però, sí, evidentment, quan tu poses el foc en un moment determinat en què el teu antecessor en aquest moment és des de fa un parell de mesos i esperes d'aquí uns mesos que passin algunes coses, llavors sempre trobes mancances i situacions molt i que s'hauria de treballar molt sobre elements estructurals més que sobre resultats immediats. I hi ha elements estructurals que fallen i que són millorables, són molts, però en general, si la pregunta està parlant de si aquest 2026 tindrà moltes diferències respecte al 2025, podria dir que no veig que que hi hagi una amenaça específica, més enllà de les que comentava estructurals, que pugui fer que el 26 no pugui ser tant o més bo que el 25. En tot cas, una de les coses que, per parlar de coses positives, perquè moltes vegades aquesta pregunta la responem amb les negatives, però sí. És que el 25 ha estat un any molt bo d'espectadors. Ha passat a tot Espanya, però sí. Mos ha passat també aquí, a Balears, i veurem les xifres després que mos donen de l'ESGAE, però en el Teatre del Mar hem pogut comprovar un increment d'espectadors considerable, molt considerable.
Per alguna raó?
Jo crec que estem superant la crisi. Sempre les crisis en el teatre se superen anys després de que se produeixin. Sí. Mos va passar la del 2008, mos ha passat amb la, i crec que mos està passant en la del Covid. Ara hi ha un retorn en els teatres, crec jo. Nosaltres vàrem pensar que les crisis immediatament, i això ho deia molta gent, immediatament que hi havia una crisi deia, no, el teatre estaran plens perquè la gent necessita retrobar-se. I va passar, però va passar més tard del que tothom s'imaginava. I ha passat a cada una d'aquestes crisis. Sempre han passat 2 o 3 anys més del que imaginàvem d'aquesta necessitat de retrobar-se. I jo crec que ara està passant. I el 25 ha estat un any, jo crec que bastant exemplar, des del punt de vista de que des del conjunt de propostes teatrals fins a el tipus d'espectacles i la gent, i l'interès de la gent per rebre-les, jo crec que ha hagut una comunió millor que en anys anteriors, i esperant que el 26 això es mantengui.
Marta Barceló, donant per tancada la crisi d'espectadors post-pandèmia... Dóna-la per tancada, sí. Directament. Digues, sí, fora, bueno, tancada.
Vinga, fora, tancada. Sí, el que passa que jo estava pensant també en... És vera que no sé, no saps mai com contestar en aquesta pregunta. Estava pensant en el seu punt de vista de ser artista. I crec que cada vegada és més difícil ser artista. Perquè la precarietat no se solventa. Saps? És a dir, sí, hi ha espectadors, hi ha aquest retrobament, tot això, però crec que la cultura actualment s'està sustentant per la bona voluntat dels artistes i les ganes de fer coses. Perquè és molt difícil viure, les companyies ho tenen molt difícil, han de lluitar molt, jo no sé com Iguana en sèrio aguanta tant d'anys, o sigui, és molt difícil i s'ha d'apreciar molt això, l'esforç que fan els artistes per mantenir viva la cultura, que és el que en aquest moment necessitem més que mai els artistes, pens. I crec que no... És una cosa que és molt difícil de mantenir, que és molt difícil de viure d'això, i que si se manté és perquè els artistes necessiten crear i és una cosa que vitalment necessiten i per tant s'ajusten a les condicions que hi ha, però les condicions que hi ha són molt complicades.
Marta Barceló, Carles Molinet, molta merda, com se sol dir, no tenim més temps, ho deixem aquí. Carles, moltes gràcies, salut, bon dia, que vagi molt bé tota aquesta programació fantàstica que teniu. Convidar la gent a consultar-la a través de la vostra pàgina web, que evidentment per ràdio no és molt difícil de transmetre així informacions molt denses. Gràcies, bon dia, Carles.
Moltes gràcies, bon dia.
Marta Barceló, gràcies. Recordar Fuita i Martiri de Sant Andreu Milà, 23, 24, 25 de gener en el Teatre del Mar. Gràcies, salut.
El disc de la setmana.
Escau fins al cim d'estormell i calcú.
Hola, bon dia, som José Juan Humbert, del projecte musical Humbert. Aquesta cançó que escoltareu ara es titula Atles del teu cos humà, de l'EP Preludi, que varen publicar el passat mes de desembre. Atles del teu cos humà és una cançó molt lírica, una mica folk, que bé, es posa com un viatge de fantasia a través del cos humà d'una persona estimada. Esperant que vos agradi i vos doni el bon dia. Salut!
Escau fins al cim d'estormell i calcul. distància el teu canell i atalai l'horitzó d'aquest paisatge diví i emprenc es camí cap al nord, queda poc i si tu estàs d'acord dormiré aquesta nit resguardat entre els teus malucs. No puc per la geografia del teu cos deixar de caminar. Amb tu som un cercle minut cercant l'arca perduda per l'atles del teu cos humà. I estic tan perdut si aquest amor és un miratge. Digue-m'ho tu, digue-m'ho tu, abans de trobar el passatge secret que dugui el teu cor i quedar-me atrapat. M'enfio pas com gos de s'espina dorsal i m'acost a la vall de ses escàpules, esquelets d'antics aventurers que varen passar per aquí. Ja els veus i em pas saliva i marm de valor. En definitiva, aquesta expedició és un viatge de no retorn, paques peatge de tot explorador. Cabells i me vaig empenedint. No sé com sortiré d'aquest laberint. Tombat el cuir cabellut, content sa lluna i me don per vençut. Per sa geografia del teu cos deixar de caminar. En tu som un ser diminut cercant l'arca perduda per l'atles del teu cos humà. I estic tan perdut si aquest amor és un miratge. Digue-m'ho tu, digue-m'ho tu. Des teu cos deixar de caminar. Amb tu som un ser diminut cercant l'arca perdut per l'atles del teu cos humà. I estic tan per...
Serveis informatius Divendres Ràdio.
Són les 6 i 40 minuts. Bon dia, feim ara un avanç del que vos explicarem a l'informatiu matí d'aquí a 20 minuts. Un informatiu que obrim parlant del segon accident ferroviari mortal en només una setmana. El darrer, a Catalunya, a nit. El balanç tràgic d'aquest descarrilament és una persona morta i una trentena de ferits, 5 dels quals greus. Es tracta d'un tren de Rodalies que circulava entre Gelida i Sant Sadurní d'Anoia. Les autoritats apunten com a causa la caiguda d'un mur de contenció per les intenses pluges. S'ha suspès tota la xarxa de Rodalies, no es restablirà fins que no s'hagi inspeccionat la xarxa després d'aquest temporal i que se'n garanteixi la seguretat del sistema. Un accident que, a més, té un tràgic antecedent. L'any 2018, el 20 de novembre, la mateixa línia exactament, la R4 de Rodalies, descarrilava en xocar contra un talús que també s'havia desfet a causa de les pluges. També va haver-hi un mort i una quarantena de ferits en aquella ocasió, però el xoc es va produir a la zona de Vacarisses. Mentrestant, a les Balears avui continuen els avisos taronja per fenòmens costaners adversos a Menorca, també al Llevant i al migjorn de Mallorca, i també hi ha avís groc a la Serra de Tramuntana i a les Pitiusses per mala mar. També vos seguirem parlant dels darrers esdeveniments que sabem d'Adamut, de l'accident que va succeir a Còrdoba el dilluns. I per cert que tot això, en aquest context, l'ADIF, l'administrador d'infraestructures ferroviàries, ha reduït de manera temporal a 160 la velocitat del tren trens d'alta velocitat. Lògicament, també parlaran d'altres temes. Per exemple, que en poc manco de 3 hores, poc més, 4 pràcticament, s'obren les portes d'una nova edició de Fitur marcada precisament per aquest accident de tren. Lògicament, també tota la cultura, el repàs a les portades dels diaris i els esports serà, però, d'aquí a 18 minuts, quan hagi aterrat el primer vol de Formentera d'IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és cultura. A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixam en el batec de l'actualitat per saber què passa a les illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
El primer vol a Formentera. Tant si comences el dia, com si acabes la nit. De 6 a 7 del matí, a IB3 Ràdio.
No m'ho puc creure.
Quasi que em dóna una mica d'estrès, aquesta música. Irene, què tal? Com estàs?
Molt més desperta ara.
Ara estàs millor, eh? Molt bé, molt bé, molt bé. Bé, començam la tercera part del programa. Això és el primer vol a Formentera, un programa despertador que és despertador de veritat. Vull dir, tu l'encens i et desperta. Vull dir, igual no t'agradarà. Igual t'estressaràs.
Però despert?
Però despertar-te t'esperta, eh? Si li dones una mica de volum, et despertes tu i es vesí. Irene Roig Francolí, anava a parlar d'animalets, que és un tema que jo sé que t'agrada. Tu ets una Rodríguez de la Fuente, però contemporània, una persona, un Fran de la Jungla, però en femení, molt més intel·ligent.
Pensava que anava a dir ja directament zoofília.
No. Deixem-ho aquí.
No.
Anava a parlar de serps, que és una cosa que ens agrada més a més a Eivissa.
Senyor. El titular diu així: el tráfico ilegal de serpientes azules venenosas se dispara tras el estreno de Zootopia. Así funciona el efecto Nemo.
Creo.
La base de datos de virus ha sido actualizada.
Ella serpiente veneno. Hey, mira, ve cómo le freno. Ella se siente serpiente veneno. Ay, vamos a ver cómo le freno. Ella lo mueve, serpiente veneno. No, si no me para, no me freno. Tengo enemigos y son todos mamas. Va tú a ver cómo le freno. Ella es de arriba, ya no es de miguero. Me lleva loco.
Bueno, m'encanta, eh? Dembow o què, o reggaeton o el que sigui.
No sé ni el que és, però ahí està, serpiente veneno.
Kitkeo, es diu, amb dos Ds, Kitkeo. Ai, dos cas. Molt bé, el tràfic il·legal de serps blaves venenadors es dispara per mort d'una peli, per mort de Zootopia.
Sí, senyor. Comença dient que com jo me trobi que han arribat serpents blaves a Eivissa, me cagaré en tot lo sagrat. La part bona és que, bé, si arriben a Formentera, posats que es mengin les sargantanes blaves, que són ben polides,
no.
Ho fa una serpent del mateix color.
No.
I tots tenen serpents blaves.
No crec.
És una evolució tipus Pokémon, saps?
Sí.
De reptil en reptil. L'efecte Nemo és l'efecte causat, és el que descriu, l'efecte que va causar la pel·li de Pixar Buscando a Nemo, que va augmentar la demanda de peixos pallasso i van pujar el nombre de captures il·legals, el qual va reduir la població molt i, a més, ja estava amenaçada pel canvi climàtic.
Joder.
Que té collons que tu veus una pel·li on separen el peixet de son pare i diguis, però vinga, ho vaig a fer jo també.
Jo què sé, jo... Evidentment, els animals no mereixen extingir-se, però som homo sapiens...
Sí.
Algun d'ells...
Que, a més, i arriba a extrems, això, de l'efecte Nemo, també en Madagascar. La gent traficant amb pingüins i lemurs. La gent és profundament estúpida. Li van posar efecte Nemo, però en realitat ja venia d'abans, perquè en 101 dàlmates ja es va disparar la compra de dàlmates.
Clar.
I després, quan la gent se n'adonava que són insuportables, els abandonava en massa.
Ostres.
O les tortugues ninja, que és culpable de que hi hagi tortugues a qualsevol estany públic si és que no acaben a un restaurant xinès fet a sopa. Total, que ara ha sortit la pel·li de Zootopia. S'ha fet molt popular un personatge que és Gary the Snake, basat en una serpent verinosa de sud-est asiàtic. Popular a nivell, augment de dibuixos eròtics on li dibuixen a la serpent un xerric a la punta de la coa. La gent està malalta. La gent està sexualitzant els animals de la punyetera pel·lícula. Però reitero, és verinosa. I, a més, especialment a la Xina, la gent se les està portant a casa. I no, és que no sé, o sigui, si no es moren, que se mereixen morir-se per entrar dins casa una serpent verinosa, per molt polida que sigui, quan se la fartin, les deixaran anar on sigui. I ja com arribin a Eivissa, jo començaré a fer-ne sabates. Em faig caçadora i em faig sabates, però no de les serpents, sinó de la pell de les persones que l'hagin portada.
Em pareix molt bé. En aquest cas, però, hi ha una cosa que està millor que amb el peix pallasso i en Nemo i tal, que és que en aquest cas, clar, el peix pallasso no et farà mal, però aquí hi ha opcions...
De que et mati!
Clar, que la serpent mati algun dels seus intel·ligents compradors. I això no està malament, eh? Això està bé.
Selecció natural.
Això ja comença a ser selecció natural. Molt partidari de la selecció natural. La veritat.
Sí, senyor.
Molt partidari. Molt bé, moltes gràcies a Irene Roig Francolí, bon dia.
Adéu, bon dia.
No, bona neu, que arriba a l'àrea de turbulències.
Subero más, dale vida.
Dale vida.
Boom, boom, boom.
¿Cómo le freno? ¿Cómo le paro? Vuelo bueno, ya se me paro. Más que descaro, me va de un parro. Qué vicio caro, sigo parro. Lo mueve raro, yo haciendo mueca. O qué muñeca, o como peca. La tiene seca y yo se la voy a mojar. Yo sé que si paro ella se va a enojar. Cógelo con calma, me va a sacar el alma. Se levanta pa' tragan y en el cel tiene una alarma. Al llegar la hora se convierte en serpiente. Una niña mala que a su novio ya le miente. ¿Qué tendrá en la mente? Con tanta malicia, no piensa en caricia, rápido se aficia, ese cuerpo envicia y me tiene buqueado. Le suelto la visa, que me deje pelado. Le suelto las llaves con todo el apartamento. Si me pide un castillo, yo le digo el cemento. Qué experimento, ya me ha salido. A mí me tiene contento y ustedes están mordidos. Tengo enemigos que no me llegan.
Primer vol a Formentera, de dilluns a divendres de 6 a 7 del matí. El programa despertador d'IB3 Ràdio.
Notícies del futur passat. L'informatiu del demà, avui.
Moltes notícies. Cristina Ramon, moltes notícies, eh?
Moltíssimes.
Sí, jo crec que a la gent ja li sobren notícies. Nosaltres anem a insistir un poc més.
Clar, perquè li sobren, però no lo suficient. O sigui, l'ha de super sobrar.
Els hem de cansar,
aquí, per col·laborar, claro que sí.
Anem amb les notícies del futur passat. Vinga, va, anem a començar per la lluna, però no la lluna de València, no. La lluna de veritat.
Sí, s'acosta l'hora de tornar a la lluna. La humanitat ho va aconseguir el 1969, una data ja llunyana, però s'interès per l'únic satèl·lit de la Terra ha reviscolat en els darrers anys i ens veiem immersos fins i tot en una certa carrera espacial entre potències.
En aquest cas, entre la Xina i els Estats Units.
Sempre, sempre, sí. Els estatunidencs i la NASA tenen previst en febrer acostar-se a l'objectiu de tornar a la lluna amb la missió Artemis II, quan quatre astronautes sobrevolaran el satèl·lit per primera volta en els darrers 50 anys.
Sí, senyor, 50 anys, han passat ja. La dècada de 2030, la següent dècada, es presenta molt rellevant pel retorn de Soma a la Lluna, però la primera passa la farà la NASA aquest pròxim mes de febrer amb el primer vol tripulat de la nova campanya lunar. Els quatre astronautes no descendiran en el satèl·lit, però la nau sobrevolarà el costat fosc de la Lluna, cosa que explica per què ara estàs escoltant de fons el disc The Dark Side of the Moon de Pink Floyd.
Molt bé.
Mentre sona la cara fosca, la nau estarà incomunicada amb la Terra durant 50 minuts, sí. Cosa que és delicada.
És un ratet, sí. Igual els astronautes aprofiten que no es veuen i es fuguen a Mart. No ho podríem dir. La Lluna està en el punt de mira d'en Donald Trump, suposam que ja quan s'hagi quedat amb Groenlàndia, Cabrera i Silla de ses Rates.
Silla de ses Rates, que està a Eivissa, per cert.
El president estatunidenc té marcat en el calendari l'any 2028 per tornar a funyar satèl·lit i l'any 2030 per posar-hi una base permanent. Uns objectius molt ambiciosos i que contrasten amb la retallada pressupostària que el govern ultraconservador li ha practicat a la NASA.
Clar, perquè la NASA està plena de científics, i a científics no li cauen bé,
no.
Alguns, perquè li duen sa contrària amb coses com, jo què sé, el canvi climàtic.
Sí.
A veure com arriba la Lluna Donald Trump sense científics. Canviant d'assumpte, el suplement Dinero de La Vanguardia analitzava fa uns dies el mercat hipotecari espanyol per tractar d'endevinar l'evolució de l'habitatge en aquest 2026. Si vols casa i no tens sous... suposam que hauràs de parlar amb el banc. Dinero, dinero, en mi cabeza constante estás. Dinero, dinero, compras o vendes con intereses. Nunca podrás cambiar ni marcha ni mi cuerpo. Nunca... Sí, efectivament, parlam de sous. El preu mitjà dels pisos va tancar el 2025 amb un augment del 13%, segons dades de TINSA. De cara en aquest 2026, els principals pronòstics indiquen que seguirà augmentant. Potser no tant com l'any passat, però quasi segur per damunt de l'índex de preus al consum. Tot i les contínues especulacions sobre una possible bombolla immobiliària, els experts no pareix que li donin gaire credibilitat. En aquest escenari, l'evolució del mercat hipotecari s'anticipa com a crucial. Dit en paraules més planeres, es tracta de saber com de difícil mos ho posaran els bancs per deixar-mos sous. Segons els experts, el primer canvi significatiu es produirà en els tipus fixes que ofereix la banca. Al contrari del que va passar en 2025, quan es varen abaratir, es preveu que s'encareixin de forma bastant imminent. La previsió és que cap a l'estiu, l'interès fixe hipotecari se situï al voltant del 2,5% amb un lleuger augment.
Sí, actualment entitats com el BBVA, Banc Sabadell o CaixaBank estan incrementant els tipus de les seues hipoteques i ja és impossible accedir a préstecs per davall del 2% si no és que el banc et consideri un perfil molt convenient.
És a dir, que has de ser cosí del director.
Has de tenir un enxufe, però fortíssim. No obstant, altres fonts consultades per La Vanguardia, com el professor Gonzalo Bernardos, de la Universitat de Barcelona, preveuen un horitzó millor per als compradors i fins i tot parlen d'una hipotètica guerra hipotecària entre els bancs.
Vaja, que mos hem quedat exactament igual. Sí. Sense casa, sense hipoteca i sense saber molt bé què fer.
Notícies del futur passat. L'informatiu del demà, avui.
Fins aquí hem arribat avui. Això ha estat el primer vol a Formentera, el programa Despertador d'IB3 Ràdio. Ara a les 7, els companys de l'informatiu matí. Que passis un dia boníssim.
Són les 7.